A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5 i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous i sempre amb un únic objectiu, que aquests 30 minuts puguin ser profitosos per a tots a l'hora de buscar una residència. Avui tenim un programa, com sempre, ple d'informació amb novetats i consells del món de la tercera edat. Comencem amb el tema del dia, càrrec d'en Josep de Martí. El col·loqui d'avui estarà dedicat al món de les persones grans. Com sempre, en Carles Reixac ens porta la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip del programa, a les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, Marc.
I a la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Sempre abans de començar, escoltem un consell, doncs avui també.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja, són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
Al llarg de la història, el concepte de residència ha canviat per complet. Els moderns centres geriàtrics no tenen res a veure amb el concepte que es tenia fa just 50 anys. Avui en parlarem. En parlarem amb Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona i director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I també amb Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos, benvinguts.
Bona tarda, i al fil del que estàs dient, com han canviat les residències.
Molt, eh?
Saps
l'hospici,
quan...
li deien abans l'hospici.
Hospici, la Casa de la Caritat.
Casa de la Caritat.
Sí, a mi m'agrada molt en castellà una paraula antiga, que és l'ancianato.
Ostres, això no ho havia sentit a dir.
Encara la fan servir a Sud-amèrica, aquí no es fa servir tant, però és una paraula d'aquestes del segle XIX, i sí que hi ha una cosa que a mi m'impressiona molt. Ara, fa ja 30 anys que vaig començar a treballar a la Generalitat, d'en Tubi, com a inspector de residències.
Sí.
I el que dius és que ha canviat totalment.
Moltíssim.
Si penses com eren les residències que jo visitava l'any 91, 92, 93, quan deies, quines activitats fan a la residència? Doncs et deien, el dimarts fem ball, després fem excursions, tenim un grup de teatre, tenim una coral... Ara vas a les residències i moltes vegades el que et diuen és sí, fem taller de memòria,
clar,
tenim gimnàsia, però per què? Perquè són pitjors les residències? No, és que ha canviat la persona que va a la residència.
Totalment.
Ara hi ha un estudi que va fer la Fundació Edat i Vida, que és una fundació que es dedica a estudiar el tema de l'atenció a gent gran, i diuen que de la gent que ingressa en una residència, la mitjana són persones que tenen 3 malalties actives i que prenen 7 medicaments cada dia. I, a més, un 40% d'aquestes persones tenen algun problema per recordar, el que es diu el deteriorament cognitiu,
sí,
i també, més o menys, el 40% d'aquestes persones van en cadira de rodes o necessiten un caminador per bellugar-se. O sigui que, podríem dir que si fa 30 anys algú podia anar a una residència perquè potser tenia un problema d'habitatge, ara qui va a una residència és perquè té un problema de dependència i un problema de problemes de cronicitat, una barreja entre unes necessitats gairebé sanitàries, però sobretot de tipus socials. Per això, tot canvia, i avui parlarem una mica de com han de ser les residències a partir d'ara, sabent que aquest canvi fa anys que es produeix, però també sabent que la pandèmia que vam tenir l'any 20 i una bona part del 21,
sí, senyor,
ha de marcar i està marcant un canvi i un toc d'atenció a tothom per dir, escolta'm, com volem que siguin les residències a partir d'ara?
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs enllacem amb això. Aviam, sabem com eren les residències fa uns quants anys.
Sí.
Més o menys sabem com són ara. I una residència la podem descriure amb tres aspectes, no?
Les d'ara, no?
Sí,
perquè
qualsevol.
Eren pisets abans, oi?
Algunes eren un pis, les de monges no. Les de monges semblaven una altra cosa. Les que eren públiques eren d'una altra forma.
Sí.
Però a mi m'agrada, perquè tothom sabem de què parlem. Quan parlem d'una residència, diem, parlem de tres coses diferents. Parlem d'un edifici,
sí,
parlem d'un equip de professionals,
sí, senyor,
i parlem d'una forma de fer les coses. Aleshores diem, com eren abans les residències? Tu ho has dit molt bé, a Barcelona hi havia moltes residències que eren un pis, sí, i encara n'hi ha.
I encara n'hi ha,
I,
sí.
I el normal és que la gent digui, home, una residència en un pis és que no pot ser bona. Però saps quina és la realitat? Que quan parles amb la gent que viu en una residència que és un pis,
sí,
moltes vegades et diuen, bueno, és que jo abans vivia en un pis.
Clar.
Aleshores, una residència en un pis pot ser bona i pot ser dolenta, però no pel fet de ser el pis. Per què? Perquè, com hem dit, que són tres coses diferents, si tu tens una residència en un pis, potser el que és l'edifici no és tan bo. Però clar, si l'equip de professionals sí que és bo i la forma en què treballen és bona, pots superar el fet de que estan en un pis no pots tenir les instal·lacions que té una residència moderna,
aquí
que
està,
potser
clar,
té un gimnàs, potser té una sala d'actes,
clar,
potser té uns espais més amplis,
això
potser té un jardí.
De ballar, no podran ballar al menjador.
No, clar, aleshores...
I a més a més, el que també és important en aquesta residència de pisos, que si tenen un bon equip de professionals i fan les coses molt bé,
sí,
doncs és també una bona forma de que algú, per exemple, que ha viscut sempre a un barri en el qual no hi ha grans centres i tot han sigut pisos de residències, pugui continuar en el seu barri.
Sí, el que passa que hi ha un estudi fet d'això que parla de que les residències antigues, de pisets, donaven un bon servei, un bon caliu familiar. El que no donaven un bon servei és de professionalitat. Perquè, clar, per tenir quatre persones en un piset no tindran una infermera tot el dia o un metge. Que quan hi ha 10, 15 o 20 residents. Això és el que diuen els estudis de les antigues.
És que aquí és el que crec que nosaltres, que som gent que treballem i que coneixem residències, hem de dir, són tres potes. Què és l'ideal? Una residència que arquitectònicament sigui perfecta, que tingui un equip de professionals molt bo i que a sobre tingui una forma de treballar fabulosa.
Això és ideal.
I si a sobre és barateta, aleshores és impossible. Aleshores ja t'has de despertar. Perquè hem parlat de l'edifici. Ara s'està parlant, i ara una associació, que és l'Associació de Directores i Gerentes de Residències d'Espanya,
sí,
han tret un document que es diu Modelo de Residències para Personas Mayores para Convivir. I aleshores, clar, ells fan una aposta molt clara quan parlem d'edifici, d'una cosa que és molt maca, i és que tothom que vulgui pugui tenir una habitació individual amb un bany propi. Vale? El que passa és que sempre diem el mateix, al costat està el del senyor dels diners que diu, això vol diners, això vol diners. Això, si tu comparteixes habitació i cada tres habitacions comparteixen un quart de bany, és més barat que si cadascú té. Però el que hem de pensar, que és el moment ara, és dir, aviam, però barat o car, però quin és el mínim per sota del qual no estem disposats? Perquè potser dirien, home, si volem barat, fiquem 100 llits allà en una sala molt gran i els dutxem amb una manguera, això no, és barat. I diem, no, això no pot ser, això... Vale, però a partir de quin punt diem, això no pot ser. Això és el que ara s'està discutint. Aleshores, els senyors i senyores de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis i Residències,
sí,
el que estan dient, home, dos terços, o sigui, dos de cada tres que tinguin habitació individual amb bany. Vale? És el que ells diuen. I després diuen, a més, quan tu vas a una residència, que la residència no sigui una barreja entre un hotel i un hospital. Clar. Jo vaig a un hotel i normalment, si estic a recepció, no veig les habitacions. No, la planta baixa no n'hi ha d'habitacions. Aquí hi ha recepció, cafeteria, la sala de conferències, una sala d'estar... Però la cuina, potser, però diuen... on són les habitacions? A dalt. Aleshores, i què hi ha a dalt? Habitacions. I dic, però on hi ha habitacions no hi ha sales? No, les sales estan a baix.
Esclar.
Moltes residències han seguit un concepte que ha estat en vigor durant molts anys, que era seguir aquest model. Aleshores, a la planta baixa hi ha sales d'estar,
sí. A
les plantes de dalt són dormitoris. I la gent surt del dormitori, passa el dia a la zona de dia i després torna al dormitori. I en aquestes residències també la cuina i la bugaderia són llocs, entre cometes, com prohibits pels residents. El cuiner no ha, el resident no ha d'anar a la cuina.
Que entri a la cuina, clar.
Doncs ara ve aquest canvi. I el canvi suposa que la gent que visqui en una residència de debò no viu en una residència que té 60 places o 80 places, no. Jo visc com en una unitat on viuen 12, 16, 18 persones. Aleshores, viuria com si la meva habitació és el casa meva,
sí,
la unitat és el meu barri i tota la residència és la meva ciutat.
Clar.
I sobre això, dintre d'aquestes opcions de futur dels nous models de residència, també es parlava d'un tema que aquí ja ho vam comentar a fa uns programes, que era el que també estava optant de si no seria millor o com a una opció que hi haguessin menys tècnics i potser més auxiliars.
Home, amb això passem al segon capítol, personal. ¿Vale? Com és una residència bona d'avui? Si jo et dic, mira, aquí hi ha una residència que té metge, infermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg, logopeda, psiquiatre...
Me'n vaig aquí amb els ulls tancats.
Pues pensem que una part d'aquest canvi de model és la que diu, mira, a una residència sobretot ha d'haver-hi molts auxiliars, infermeria i fisioterapia. I la resta de gent hi és, però no treballa a la residència. Són unes unitats que no estan a la residència, sinó que donen suport a la residència, que poden ser el psicòleg, el terapeuta ocupacional, el treballador social, que estarien ajudant, però no tindrien una presència física. Per què? Perquè diuen, el màxim de gent que estigui a la residència, que estigui per ajudar a la gent que necessita aquest suport.
Clar,
aquí entrem també en un tema de debat. I si sóc psicòleg? I si sóc treballador social? Jo potser digui, home, m'agrada el model, però que jo també vull tenir feina. Aleshores, pensem també que això és important. Quan estic dient que aquests models diuen que ha d'haver-hi molts auxiliars i molta infermeria, clar, no ens podem ocultar una realitat.
Clar.
Que és difícil trobar infermeria i infermeres, com sempre ens diu el Carles.
Quan diu suport, és que, per exemple, quan una persona ingressada en una residència necessita una teràpia d'un psicòleg, llavors el psicòleg sí que ve al centre i...
Sí, però és que aquesta és una cosa molt interessant. El psicòleg que ara hi ha a les residències, que és un professional, normalment no és necessàriament un psicòleg que dona teràpia als residents. És el psicòleg de la residència que pot donar un cert suport a empleats, a residents, però sobretot que participa en l'elaboració dels plans d'intervenció, en els protocols, en els registres. Ja. El que passa és que pensa que en models d'altres països que semblen que són aquests cap als que ens volem anar, tenen molt més personal que els nostres, però no tants professionals diferenciats. Aleshores, vull dir que això s'ha de parlar molt. A mi m'agrada molt el model que hi ha a l'estranger, però també crec que s'ha de parlar molt i dir, bueno, ha d'haver-hi un treballador social físicament a la residència o no és necessari que estigui a la residència perquè la seva labor la podria fer des d'unes oficines que estiguessin atenent a 50 residències i només anar a la residència quan és indispensable. Pues saps que jo no tinc la veritat. Però aquest és un tema que s'ha de... I també un tema del personal molt important és què fa la gerocultora, l'auxiliar. Mm. Perquè nosaltres tendim a dir ha d'haver-hi un personal auxiliar i un personal de neteja, que són personal diferent. I a més, una persona que ha estudiat per ser gerocultora potser digui, jo per què he de netejar? Pues sortim de Catalunya, sortim d'Espanya i ens trobem que en aquests models que sembla que és cap on anem, l'auxiliar fa de tot. Per què? Perquè la neteja deixa de ser una activitat de manteniment de l'edifici, sinó una activitat del dia a dia de la residència. Igual que quan tu estàs a casa, després d'esmorzar, rentes els plats, o després passes les compres, la mopa o l'aspirador, aleshores diuen, a la residència, després d'esmorzar, netegem. I després fem no sé què, i fem els llits. Qui els fa els llits? No estàs en un hotel.
Aquí algun oient pot estar pensant, i aquestes auxiliars que parles són auxiliars titulats, han tret un curs, no un curset d'un mes, i ja li diuen vostès auxiliars, sinó un curs, no sé si dura dos anys, em sembla, sí, un curs complet d'infermeria.
Sí, d'auxiliar. Sí. Aviam, en els models que nosaltres hem visitat a l'estranger, que hem anat a diversos països, em sembla que són 13 països, i hem fet 30 viatges, normalment són gent que es forma, però també hi ha una cosa, la realitat és que cada vegada hi ha més gent gran i cada vegada costa més trobar, sí, personal qualificat. Sí, sí. Aleshores, també hem vist en altres països que dius, tu pots entrar a la residència sense titulació, però la residència es compromet a donar-te aquesta formació ràpidament i mai hi haurà a la residència treballant més d'un número de persones sense titulació. Però per què? Perquè si exigim a tothom una titulació molt rígida i no els trobem, al final el que haurem de dir és vostè, senyor gran, no pot entrar a la residència perquè ens falta aquesta persona.
Clar.
Aleshores, el que potser s'ha de fer és aquesta agilitat. El nou model dona molt més de sí i s'està parlant molt més, però jo crec que això ho podem anar deixant, ho anem parlant i continuem.
I, de fet, ja em sembla, si no m'equivoco, algunes zones d'Espanya, com per exemple Cantàbria, que ja estan enfocant una mica en això i que, per exemple, en el nou model que volen fer, o que ja han fet, millor dit, d'acreditació de residències, ja demanen algun d'aquests aspectes.
Sí, correcte. A Cantàbria, a Navarra i al País Basc ja estan demanant 2/3 o més d'habitacions individuals en la part arquitectònica. En la part de professionals estem dient que la ràtio, o sigui, ràtio vol dir relació. Quantes persones empleades per cada resident? Sempre és 0, algo, perquè, clar, no hi ha un empleat a la jornada completa. Però vas a altres països i hi ha un empleat per cada resident en plantilla. I ens ha quedat el més important, que és la forma de treballar, que és el que parlem cada setmana de l'atenció centrada en la persona. Però jo crec que això ho podríem continuar parlant un altre dia, eh? Que sí?
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs a la borsa de treball ja m'ha explicat en més d'una ocasió com trobar feina a una residència, com afrontar una entrevista que pugui ser individual. I a més, hem inclús donat consells de què no ens hem d'oblidar,
sí,
quan estem en una entrevista i què hem de preguntar sí o sí per tenir clar com funciona la dinàmica de la residència. Doncs avui porto un breu resum que considero interessantíssim d'un text que ha escrit una gerocutora, un auxiliar de la residència Alegre de Sabadell sobre la seva experiència. És un text bastant ampli, treballant com a gerocutora a una residència. El que comenta és que ella mateixa diu, sovint es té una idea equivocada de què és i en què consisteix la tasca d'una gerocutora en una residència d'avis. De fet, diuen, sovint em solen dir que només canvio penyals. Vale. Això és molt important per tota aquella gent que es comenci a pensar de treballar com a auxiliar, com a gerocultora, a una residència que no és així. De fet, diu, en canvi, diu, el treball d'un auxiliar, diu, existeix una idea generalitzada de que és un treball fàcil, sense complicacions, i que només s'ha de netejar i rentar a persones grans. Diu, en canvi, diu ella mateixa, el treball de gerocultora és complicat, precisa de coneixement, de tendresa, paciència i molta vocació. I sobretot és que aquesta part de vocació és molt important. Diu, em solen dir això, que només canvio penyals, però és molt més. Diu, quan vaig fer la formació d'auxiliar, mai vaig pensar que disfrutaria tant i em sentiria tan satisfeta i realitzada quan faig la meva feina. I a més, diu, considero jo que siguent gerocultora, les meves companyes i jo mateixa hem de tenir les següents qualitats, que són ser professionals, ser molt humanes, ser responsables, respectar a la resta de gent, sentir-nos realitzat amb el nostre propi treball, tenir esperit de superació i també, com diu ella, disfrutar molt. Perquè, a més, diu, penso que mai hauria pensat, i tal qual ho escriu així, que fos tan interessant i apassionant treballar en una residència i el que significa i com m'omple treballar amb gent gran. I acaba dient, és que m'encanta la meva feina i m'encanta els resultats i com veig, perquè sóc com un nexe entre els altres treballadors, els residents, que són la base, i les famílies.
Ojalà que tots els gerocultors i gerocultores fossin tan humanes com aquesta senyora.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs ara en Josep abans parlava, entre d'altres punts durant el cos del programa, parlava una mica també de la gent que treballa en la residència, els tècnics. I també parlava de clarament el psicòleg, el psicòleg de la residència i el que fa. Doncs avui la pregunta, que també va relacionada amb els tècnics, ens la fa en Carles des de Tarragona i ens diu: la meva mare està en una residència petita de la zona. Diu, quan hi va entrar a viure ens van dir que tenien un fisioterapeuta. Ara, un cop dins, hem vist que només hi va uns dies a la setmana i poques hores. Jo em pensava que li faria alguna sessió individual a la meva mare per tal de recuperar-se d'una caiguda que va tenir. I puc fer alguna cosa? Bé, Tomàs, el fet que un fisioterapeuta, en aquest cas, perdona, Carles, vagi a una residència unes hores i uns pocs dies és perquè, com bé dius, el centre és petit. En residències acreditades, per exemple, les hores dels tècnics, com el fisio, va en funció del nombre de residents. De totes maneres, el fisioterapeuta a la residència sol fer sessions grupals sempre. Inclús molts d'ells fan sessions grupals amb grups molt reduïts. Ara més es parla molt també de grups bombolla, que penso que és una cosa que es quedarà per molt de temps, perquè ens beneficia a tots. El que vull comentar-li al Carles és que el fet que no faci moltes sessions individuals és algo comú pel temps que té.
Sí, no, i deixa'm dir només un segon, sí, tant, Carles, que el fisioterapeuta hi ha lesions que tracta que tampoc és bo fer rehabilitació diària. Ha de descansar l'articulació, depèn quina lesió sigui.
I amb això, amb el que dius, sí que li vull recomanar al Carles que, en tot cas, si ell considera o vol que la seva mare tingui unes sessions individuals a part de les hores que va al fisio a la residència, li pot demanar a ell mateix, si fora d'horari, li pot fer, també concretant-ho, en direcció del centre, o si no, si coneixen algun centre, algun tècnic extern, algun fisio extern, que també li pugui fer aquesta recuperació. Sigui com sigui, hi ha opcions, però també estic seguríssim que aquest fisio fa unes sessions grupals increïbles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els esperem en el proper programa. Que siguin feliços i, sobretot, no deixin mai d'estimar-se. Adéu.